allò de traductore, traditore, però si algú t'ha de traduir o fins i tot t'ha de trair, que sigui Dolors Udina. Avui ens acompanya una de les grans traductores del país, Dolors Udina. Llegim majoritàriament traduccions, ja sé que vosaltres sou molt llestos i llegiu en primícia, però no li donem prou importància. És una feina vital. Agafem un llibre, el comencem a llegir i moltes vegades el deixem. No perquè el llibre no s'ho valgui, sinó perquè a vegades la traducció no ens arriba. Qui tradueix, vaja, té molta responsabilitat. La Dolors Udina va començar a aprendre anglès amb 30 anys i s'ha convertit en una de les traductores més conegudes i també reconegudes del català. Diu que va saber per què es dedicava això quan es va topar amb Miss Dalloway, de Virginia Woolf, però també ha traduït l'Alice Munro, la Jane Austen, el Coetzee, Tolkien... Premis, els que vulgueu, però si n'hem de destacar un parell, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat i Premi Nacional de Traducció de les Espanyes. Això és molt fort.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Dolors Udina, com estàs?
Molt bé, bé? Molt contenta d'estar aquí, de començar l'any aquí. Pràcticament.
Està molt bé.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing.
Hem començat dolcets i tranquils amb aquesta cançó de la Carole King, meravellosa, famosíssima. On et porta aquesta cançó?
Bueno, em porta una època de la vida, clar, els anys, quan tenia 20, 22 anys, coses així, que és molt entranyable la cançó, no? Que és allò que si necessites un amic que la tens allà, és una cançó que m'agradava molt en aquell temps. La veritat és que em continua agradant, però no és que l'escolti gaire ara, no? És ben bé d'una època...
Em fa gràcia perquè deies això, et recorda quan tens 20 anys, no? Mm-hmm. I tu en aquell moment encara no sabies anglès o no en sabies molt, havies estudiat francès, no? No? Sí, sí. I ja tu començaves a fixar en les lletres o no? Ja sé que aquesta és fràcil, sí. You got a friend, podíem entendre-ho.
Sí, exacte. M'hi fixava, però després quan vaig aprendre anglès de veritat, em sorprenia molt com el que m'inventava quan escoltava.
Ja, no? Em sembla que tots hem fet una mica de xufitxant,
sí, sí,
no?
Això que penses que ho entens i, bueno, ho entens, sí.
El món de la traducció és un món molt solitari, però es tenen amics del món de la traducció o sou allò competitius, no? Escolta, jo més.
Jo crec que és un gremi molt poc competitiu i molt, que s'ajuda molt els uns als altres. I sí, és solitari. Era molt solitari quan no existia internet. Ara la veritat és que tens molta gent disposada a ajudar-te. Jo crec que em sorprèn de vegades que som molt poc competitius i no és allò que... Home, a vegades algú li toca traduir un llibre que dius, oh, com m'hauria agradat traduir-lo jo, però no ens trepitgem gaire, no? És bastant agradable, la veritat.
Però a vegades feu allò de que potser o coneixes algú que ja ha traduït aquell autor que et toca tu ara o autora i li dius, escolta, i com ho vas fer? Perquè és supercomplicat. És a dir, us doneu consells també o dificultats?
Consells
o dificultats?
Aquest sentit, no. En aquest sentit és una mica complicat perquè cada un es troba amb els problemes que es troba, no? I llavors no. Més aviat te'ls trobes tu els problemes. I quan... La veritat és que passa... Bueno, ara no sé pensar que m'hagi passat mai que algú hagi traduït algú i jo li demani consell, no? Uh-huh. Per com es tradueix aquest. Sí que m'ha passat alguna vegada haver llegit un llibre i dir, ostres, aquesta traducció no m'agrada gens, que després em toqués traduir-lo al català, haver-lo llegit en castellà, i veure, ostres, no sé per què no vaig callar, perquè realment és molt difícil de traduir i ja veig per què em costava tant de llegir, no?
Jo he dit al principi la típica frase que sempre la sentim, traductore, traditore. Et fa una mica de ràbia aquesta frase?
Oh, és odiosa. És detestable. Què passa? Que no s'hi pot fer res perquè queda tan bé, només hi ha una...
Ja saps, els periodistes aprenem tres frases i les anem repetint.
No, ben bé, però és veritat. Bueno, és una frase que és molt resultona, va molt bé per dir-la, però és tan absurd perquè sí, segurament traïm, però som els traïdors més fidels del món, no? Perquè no, intentem no trair, després és com a la vida, no? Que intentes no trair, després la vida va com va, però no.
Diuen que Barcelona és bona si la bossa sona, però el traductor és bo si es nota o no es nota.
Bueno, en principi...
Estem en frases fetes, ja estem enlairades, eh?
No, en principi no s'ha de notar, però... però el traductor hi és. O sigui, tot el que escrius en català passa pel teu sistema, per la teva vida, per la teva tradició, per totes les paraules que tu saps. Per tant, hi ets molt present. És veritat que el lector està llegint un autor traduït. Per tant, el que llegeix és l'autor primigeni, no? Però el traductor té molta importància. Té molta participació. O sigui, té tota la participació, no? En el llibre.
I suposo que també hi ha molt d'orgull, no?, en això, de poder, doncs, donar, compartir autors que potser d'una altra manera seria molt difícil que estiguessin a l'abast, no?
De fet, és una barreja d'orgull i humilitat, no?, perquè, clar, has de ser bastant humil per no pensar que superaràs a l'autor, no? Això, i has de ser...
No t'entren allò ínfoles, a vegades, dius, un moment, senyora Munro, que jo faria millor això.
S'ha equivocat,
no, aquí.
No, d'alguna vegada ho penses, però no pots fer-hi res, perquè qui mana és ella, no? És l'autor. No, però sobretot l'orgull, home, jo crec que partint de la base que som humils de mena, que un traductor és humil de mena, no? Em sembla que no.
Home, esteu molt acostumats a desaparèixer, també,
exacte,
no?
Exacte, perquè... desaparèixer i estar a segona fila, perquè l'important és l'autor. Per altra banda, clar, també et dona cert orgull, jo que sé, haver traduït, per exemple, a Virginia Woolf, i haver-te'n sortit, o que et sembli que te n'ha sortit, també et dona cert dir, hosti, que bé, no?, haver pogut traduir una autora com ella.
Això t'anava a dir, una autora com ella, que potser els oients no es fan a la idea de la dificultat que té aquesta dona. Tu dius sempre que hi ha un abans i un després, no?, de Miss Dalloway,
sí,
per exemple.
Sí, per mi va ser el llibre que em va canviar bastant la meva sensació com a traductora, no?, perquè és una autora que, bueno, ja tothom sap com és la Virginia Woolf, i si no ho sap, s'ho pensa que ho sap, no? Però és una autora que la gràcia que té és que no és gens fàcil, llavors que a cada frase t'obre tot un món, perquè dius, però què està dient? No pot ser això, no? Això no té cap sentit. I de cop veus el sentit, veus, ostres, que fort que és, que bé ho ha fet, no? Que bé ha sabut expressar això, perquè de cop se t'il·lumini el món.
També, si ens posem a dir frases, ja ha quedat clar que la de traductora i traditori no t'agrada, però n'hi ha una altra d'Humberto Eco que ens agrada molt, que deia que els traductors ho canvien tot d'un text perquè tot continuï igual.
Exacte.
Aquesta és més maca,
sí,
no?
És com
estaríem
la...
més
sí.
a favor d'això, no?
Estem molt a favor. És la frase d'Humberto Eco més típica, és aquella de dire quasi l'estesa, quasi l'estesa cosa, no? Dir gairebé la mateixa cosa. El gairebé aquest és bastant important, perquè, clar, no pots dir exactament el mateix, però... és gairebé el mateix.
Ara ja portes moltíssims anys de traducció, pràcticament, què, 30, 40?
Deuen ser 30 llargs.
I tens les teves preferides o els teus preferits d'autors?
D'autors? Bueno, sí, evidentment Virginia Woolf és una preferida absoluta. Alice Smith és bastant preferida, perquè l'estic fent molt últimament. És una autora que hi ha molta gent que no pot, que diu, no, és que he intentat llegir-la i no hi entro. I jo ho entenc bastant, però quan l'has de traduir, o sigui, quan has de traduir un llibre no pots dir no hi entro i ho deixo, no? Ho has de traduir, no? Uh-huh. I m'agrada molt perquè dona molt camp al traductor, o sigui, fa molts jocs de paraules i te'ls has d'inventar, perquè
sí,
no...
Hi ha molt d'enginy, no? També.
Molt d'enginy, és un continu... Uh-huh. És una autora que pensa escrivint, o sigui, pensa fent jocs de paraules, no? És com si anés, cada joc de paraules l'inspira per la pàgina següent. I, clar, això
i tu vas per emboja darrere, no?
Vas desesperat, però quan acabes, o sigui, que divertit era, o sigui, et rius bastant perquè realment és divertit la manera que ella té de... És molt, molt divertida personalment, ella, no?
Clar, és fins i tot com aconseguir allò uns mots encreuats, no? Quan s'acaben,
és sí,
a dir,
sí.
L'encertada.
Sí, exacte, perquè a més cada igual 10 pàgines després del joc de paraules que t'havia quedat fantàstic, resulta que no et va bé, perquè és el mateix joc de paraules, però canvia una mica, llavors, bueno, has de tirar enrere.
Anar endavant i enrere.
És bastant dureta, però, bueno, ja n'he traduït, ara no sé si són 7 o 8, i la veritat és que quan m'hi poso, em penso, mira, que divertit traduir a Alice Smith,
ja
no?
Ja tens síndrome d'Estocolm, em sembla a mi.
Sí, deu ser això.
Presque au bout du monde, ma barque vagabonde erre au gré de l'onde, mais conduisit un jour l'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite.
n'hem sentit mil versions d'aquesta cançó, sí, però tu has triat Hotel Emperor, eh?
És que Hotel Emperor hi va haver un temps que em va tenir totalment fascinada.
Captivada.
Sí, tenia un disc i l'anava posant, perquè aquests canvis de... El Yucali és més aviat finet, no? Però després fa algunes cançons, el Miki Navaja, no me'n recordo com es diu,
sí.
Knife, bueno, no me'n recordo com es deia, però que era molt, és molt, molt forta, no?
És molt forta aquesta dona del cabaret alemany, no? Que vull dir, està viva, eh? Encara fa coses, però...
Encara fa coses, sí,
sí,
és veritat.
Sí, crec que sí, però vaja, que ha interpretat tot aquest món
d'aquella època
del Corbail i
Corbail,
de tota aquesta
època. És una època molt... molt interessant, no? Molta efervescència. I m'agrada molt.
Clar, jo estava pensant que aquesta gent tenia unes vides al·lucinants, no? L'època de Corbail, del cabaret alemany i tal. Tu estàs tot el dia envoltada d'aventures dels altres, però tu seguda a la cadira. Això com ho portes?
Bueno, ho porto bé perquè m'ho passo molt bé. M'agrada molt estar...
Tu vas a la marxa tropical, em sembla a mi.
Tropical, sí. La caloreta.
Sí.
No, perquè m'agrada molt. És una feina que t'ha d'agradar molt, perquè sí, realment estàs molt, molt concentrat en el... Tot el dia assegut a la cadira, clar, jo no tinc gaire aquesta sensació, tot i que sí, segur que em passo moltes més hores assegut a la cadira que al carrer, això segur, però, bueno, vas combinant tampoc... Ara, en aquestes altures, jo ja no puc traduir més de 6 o 7 hores al dia, que abans sí que m'havia passat 8 o 10 tranquil·lament, no?
Però 6 o 7 hores asseguda en una cadira traduint, Déu-n'hi-do,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Si a tu et sembla poc, però...
No, em sembla poc, però em sembla que d'aquesta bastant acostumada com per... No, però sí, és clar, envoltar aventures de vides d'altres, però que, de fet, moltes vegades ho vius molt, eh? Ho vius... No té res a veure amb la vida real, eh? Però...
Una vegada et vaig sentir dir que deies que per traduir bé s'ha d'haver viscut també. Mm. Explica'm això, com es viu?
Això és una cosa que havia pensat durant molts anys, que això, que necessites... Més que s'ha d'haver viscut, t'has d'haver mogut, has d'haver fet diferents feines així més... Diferents, vaja, perquè realment la soledat és un... Vull dir, estàs tu amb les teves pàgines i això és una mica dur. Ara... He vist que hi ha molts joves amb un talent brutal i llavors la meva teoria està quedant una mica coixa, perquè veig que realment hi ha gent que acaba la carrera als 20 anys o 22, als 22 deu ser, i ja es posen a traduir i ho fan molt bé. Llavors hi ha gent molt brillant que no necessita haver viscut, es veu, però vaja, per mi l'haver viscut era part de la... Em semblava necessari, no?, viure una mica per començar...
Et fan una mica de ràbia o què?
No creguis, no. No.
Són alumnes teus, per exemple?
N'hi ha algun.
Perquè tu ets professora de...
He sigut,
de la...
sí, ja he plegat de
la universitat.
Sí, hi ha algun alumne molt brillant. És curiós perquè ho veus molt clar quan fas classe, que entren a la carrera i ja veus, aquest triomfarà immediatament perquè es veu, no? És gent que llegeix, que li agrada, hi ha molta gent que fa traducció perquè bueno, per fer alguna cosa... I es nota qui triomfar no és la paraula, qui ho farà
qui,
bé,
qui anirà,
no,
no?
Qui anirà.
I també es dedicarà a la traducció literària,
exacte.
No? Que podríem dir que de traduccions n'hi ha moltes, no?
N'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, sí, sí. No, n'hi ha moltes i totes tenen una mica la mateixa gràcia a un nivell. La literària potser la gràcia més interessant que té és que, clar, després ho llegeixes i et quedes molt content d'estar llegint literatura escrita per tu, no?
És una carrera molt femenina, no? Encara o no?
Hi ha moltes més dones que homes, sí. Però veus, en el cas d'aquests que triomfen, la majoria són homes, o sigui que...
I a què es deu, això?
Doncs això no se sap.
No ens estimem prou, potser?
No ho sé.
O no creiem prou en les nostres forces?
No ho sé, perquè realment hi ha moltes traductores boníssimes i la majoria són dones, vull dir que no és això, però és veritat que els que de joves ja s'hi llencen, segurament ho tenen ja... Si entres a traducció com a home, vol dir que el que vols és ser traductor. En canvi, si entres com a dona, bueno, el que vols és... T'agraden les llengües, vols veure de què va... Potser tenen més clar d'entrada el que volen.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó
Ja sabeu que és divendres, és el dia que sempre ens acompanya una dona que admirem, en aquest cas Dolors Udina, traductora, i estem sentint ara Alfonsina i el mar de Mercedes Sosa, que això és una meravella, eh?
És fantàstica aquesta cançó, sí, sí.
Aquesta és... no necessitem traducció, aquesta ens la sabem.
Aquesta l'entenem.
Però explica'ns, perquè a tu t'agrada molt aquesta lletra i aquesta història.
Sí, sí, perquè m'agrada molt, bueno, em fa molta gràcia l'Alfonsina Storm, em fa molta gràcia que la seva vida estigui tan explicada en aquesta cançó, tan... No sé, allò del Bájame la lámpara un poco más, això, hi ha tot de coses a la lletra, que dius, ostres, això és que devia ser així, no? Devia ser com ella va viure la seva, bueno, la seva història, no gaire, que no va tenir un final gaire feliç, no? Però, bueno, o sí, no sé, és igual, és com...
O sigui, una cançó ens fa somiar, no?
Sí.
No sabem mai com s'acaba.
És molt bonica la manera de cantar-la, no? Tinc una germana que la canta, que és cantant i la canta sempre, i llavors vaig pensar, mira, aquesta...
T'anava a preguntar ara per la família, perquè vens d'una família de 11 germans. O sigui, sou una mica que bellos vivir.
Sí.
Sí o no?
Sí, més érem que som, però sí. Sí, sí.
Com va ser la infància de la Dolors Udina? Tancaves allà en una habitació a llegir perquè hi havia massa soroll a casa o què?
Una habitació, què dius?
Perdona, ja, val, d'acord.
Una habitació, no, dormíem les sis nenes a una banda i els cinc nens a l'altra banda.
En lliteres o què?
En lliteres, sí, sí, clar. Era no, una habitació que tancar-te, això és... Era un luxe. Impossible, no, no podies.
Però sí que d'alguna manera potser la literatura va ser un refugi en aquella casa on hi havia tanta gent,
sí, jo crec que
no?
Sí, no ho sé, això ho he pensat de gran, no? Perquè llavors el que fas és amb una
sobreviure.
Casa de tanta gent, sobreviure i a més et van marcant la vida, tu no és que tu diguis ara faré tal cosa, ara faré tal altra, perquè allò és molta gent, no? Però és veritat que des de molt petita em va agradar molt llegir i em posava a llegir a qualsevol lloc. Tancada en una habitació segur que no, però allà a terra on fos, sí.
I aquesta idea que dèiem ara, fèiem una mica de broma de la pel·lícula, d'aquell bellos vivir, aquesta imatge de què divertit és tenir tants germans, però no sempre, no? Perquè m'imagino que amb tants doncs has de compartir la mare...
Sí, clar.
No és tan meravellós, no?
O sigui, és molt divertit i és on arribes, o sigui, que tu tampoc tens possibilitats de canviar-ho. Tu arribes a una casa, jo sóc la novena, arribes allà, bueno, pues et toca el que et toca, no hi ha... I clar, la idea... Jo, la veritat és que no havia pensat mai en la idea aquesta de compartir la mare, de... Bueno, era el que hi havia i ja està, no? Però precisament llegint un llibre de la Virginia Woolf que parlava que ella mai havia estat a soles amb la seva mare, vaig pensar, ostres, ja, clar, jo potser tampoc, eh? Potser tampoc... sola amb la meva mare, segurament mai. Segurament érem dos o tres o quatre o no sé, no? Però
faltava intimitat, no?
O sigui, no ho he viscut com una cosa que em faltés, però realment és una cosa que era així.
I amb tots aquests germans, a tothom li agradava llegir, una família lectora...
No, o sigui, hi havia alguns germans que llegien, alguns que no, hi ha de tot, eh?
Però tu sí, eh?
Jo sí, a mi m'agrada molt, des de molt petita m'agrada molt, i després tenia algun germà que em anava aconsellant sempre, i anava fent. I bueno, de primer vaig llegir el típic que es llegia en aquella època, que era en Martin Vigil, Lenny Blyton, tot el que...
Els llibres de quiosc, no, també, o no?
De quiosc, exactament...
Bueno, en aquells llibres trucalats, no ho sé. Enid Blyton, per mi, era un llibre de quiosc que compraves, que ni trobava a la llibreria. Bueno, potser sí, eh? Però potser és que jo els comprava al quiosc, no ho sé.
Clar, jo crec que és que no els comprava jo, no sé com els llegia.
No sé com arribava.
Suposo que també, bueno, això que tenir molts germans també fa que cada un li agradi un llibre i l'agafes el de l'anterior, no? Vull dir que sí que la majoria eren lectors o això, no? Però... Hi havia de tot.
No sé si us feien llegir la Bíblia, però érem molt religiosos a casa teva.
Moltíssim. La Bíblia exactament no, però els evangelis sí, anàvem a missa, sí, sí. Era una família hipercatòlica.
I com ho recordes, això? T'agradava, t'interessava o
Era part del que et tocava, no? Per exemple, és que a l'escola anava a missa cada dia a l'escola, a un quart de nou que entràvem.
En quin col·le anaves? I tu ets de Barcelona,
Maria.
Sí, aquí, Jesús Maria.
I era cada dia missa d'un quart de nou, que déu-n'hi-do. Clar, amb el temps tu vas buscant les coses bones que t'ha portat això, i era bastant avorrit, eh? Estar allà, no sé, 25 minuts devia durar la missa o així, Però també penso que és una manera de cultivar la paciència, que em sembla que ara la gent no té gens de paciència perquè no ha d'anar a missa ni ha de fer aquestes coses que ens tocava fer sense que t'interessessin gens.
O sigui, que així estàvem forjant allà una gran traductora.
No sé ben bé què forjàvem, però paciència em sembla que sí que la vaig adquirir, no?
Perquè... El pare advocat i la mare mestressa de casa, que a més el teu pare havia treballat per un ministre franquista, era tot un personatge, no? Com ho portaves, això?
Home, bé, hi havia problemes. El meu pare li havien matat els pares a la guerra, la FAI, llavors era molt anticomunista, anti tot, no? Llavors, la idea de la casa era aquesta, el que passa que no se'n parlava, evidentment, i era una cosa dura. Dura, lo de la política era bastant dur, perquè a més la majoria de germans van tenir problemes, o sigui, els més grans, no?
Vols dir que es van polititzar cap a l'esquerra, no?
Cap a l'esquerra, llavors era cada vegada... Bueno, cada vegada que si detenien algú, si... era molt dur. Era
és
molt
allò
dur,
de que a casa del teu pare, que justament era d'una ideologia contrària,
exacte,
els hi havien sortit els fills...
Pobre, li van sortir tots.
Tots esquerranosos.
Tots, no direm tots, tots trusquistes, no, eh? Però tot més aviat cap a aquella banda, sí. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are...
Mira, que ara que parlàvem d'això d'ideologies i del moment també podríem dir una mica hippie, estem sentint la Joan Baez,
sí,
no?
Sí.
Que...
La Joan Baez també és part de la banda sonora de tota la meva vida, no? Que era...
Ho posàveu a casa a aquesta música per xinxar una mica ton pare o què?
Oh, no, el meu pare no hi era gaire, eh? No, la posàvem, però no ben bé per xinxar, perquè tampoc, no? Però no, el Joan Baez, és que la veritat és que quan buscava les cançons, vaig pensar, una de les cançons que més vaig cantar de molt jove era la del Preso número 9, que és incantable, saps aquella de la mate, sí, la mate, sí senyor, i si vuelve a nacer yo la vuelvo a matar. Era una cosa, clar, que penso, que fort com cantàvem aquesta cançó amb un convenciment total, i el que diu la lletra és...
Cantàvem coses molt
horrorós,
dures.
Horrorós, eh? Horrorós.
En la calle 24 tro, ha habido un asesinato to, una vieja ha matado un gato to, en la puta del zapato to. Vull dir,
bueno,
perdó.
Però encara aquesta tenia certa conya, que l'altra era bastant bèstia, la del Preso número 9. Llavors vaig pensar, bueno, poso aquesta del dona, que m'agradava molt. Sí, senyor, y si vuelve a nacer, ay, yo no
vuelvo a matar. Escolta, bé, mira, te l'hem buscada, el Preso aquesta.
Molt bé, fantàstic.
Escolta, estem aquí rapidíssims.
No ho usava, eh?
No, mira, escolta, sempre hi ha un moment, aquí ens atrevim amb tot. A casa, com dèiem, els fills escarranosos, amb conflicte una mica amb el pare, perquè suposo... I la mare, quin paper feia en tot això? Com és la figura de la teva mare?
La mare era ho acceptava tot, que diguéssim, home, ella patia, perquè, clar, era una situació... Ells havien patit molt a la guerra, no? Llavors era una cosa dura, això, que els comunistes eren molt dolents. I la meva mare era bastant... com diria, irònica, i bastant, llavors era bastant divertit, no? Ara mateix em ve el cap que, per exemple, deia, allò, feien el dinar, els comunistes tenen la taula parada, no? Perquè estàvem tots allà sense fer res, vull dir que tenia aquestes sortides que ens feia riure bastant.
Tenia aquesta retranca, no? Que
sí,
tan important.
Vinga, molt comunistes, però aquí ningú fa res, no?
Exacte, nosaltres som els que estem aquí treballant.
Exacte.
De joveneta, sobretot tens dues aficions, el bàsquet i la lectura. Hem d'imaginar la Dolors Udina fent canastes allà...
Sí, sí, te la pots imaginar perfectament,
sí?
Perquè era de les coses que més he disfrutat a la vida, realment, m'agradava molt. Era molt... Bueno, era una afició d'aquelles que... Vaig jugar fins molt gran, fins als 30...
Home, doncs això vol dir que no només era una afició, hi havia alguna cosa més, no?, que t'agradava.
Sí, no, m'agradava molt, realment m'agradava moltíssim.
Em sembla que m'han dit que també t'agrada copiar paràgrafs de qualsevol llibre que llegies.
Sí, això ho feia d'això, no tan petit, segurament 13 o 14 anys. Sí, m'agradava bastant copiar, perquè no, jo sempre he pensat que no tinc gaire imaginació, no? Per això llavors copiava i ara tradueixo, que no és ben bé copiar, perquè intervens bastant més, però bueno, és una cosa semblant, sí. Sí, copiar m'encantava. De fet, m'agrada molt... escriure, encara que no sàpiga què dir, no? M'agradava molt, no? També era una cosa...
I et vas veure mai tentada a dir escriure, encara que no fos una història d'imaginació, és a dir, escriure potser un dietari o...
Bueno, això més o menys ho feia, però era molt avorrit, eh? No he tingut mai gaire interès en explicar-me jo mateixa, no? Prefereixo explicar-me a través dels altres. És una... No sé per què, però és així, no? És una cosa que em passa.
També passaves estones al mercat de Sant Antoni. T'hem d'imaginar allò...
Ah, sí, això m'agradava molt, els diumenges al matí, allà mirant llibres. I hi havia una literatura que vaig estar molts anys llegint sense parar, era sud-americans, no? Sud-americans, no sé... En tenia, però molts, perquè m'agradava molt la literatura. Va ser l'època del boom, que també cosa que també, bueno, vull dir que suposo que va influir, no? I allà se'n trobaven molts en aquell temps.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
Ens hem d'imaginar la Dolors Udina con la botella, con el último trago.
La veritat és que no gaire.
Això és només pel Hemingway.
No gaire. L'último trago encara no ha arribat.
Però m'han dit que t'agrada menjar bé, eh?
M'agrada menjar, sí. M'agrada bé, sí.
No,
m'agrada el vi, això. Però no amb l'exageració de la Chabela Vargas.
Feia una mica
la Chabela Vargas, hi va haver una època que em tenia molt emocionada. Molt emocionada. Aquesta, la seva vida, això que va estar molts anys vivint al carrer, que després es va refer, com si diguéssim. Era bastant impressionant, aquella dona, no? I aquestes cançons de... Bueno, no sé quan explica... Quan, hi va haver una època que s'explicava bastant i li feien entrevistes, no? Explicava coses brutals de
la seva vida. Sí, la seva vida és bastant de novel·la, no? De, també del que arribava a lligar, de...
Sí, perquè tot plegat, eh?
Perquè... Robava totes les nòvies als mariachis, vull dir, era impressionant aquesta dona.
No, era molt curiosa i és aquella història... Una vegada va explicar una història que em va impressionar bastant, que portaven a enterrar un amic... I se'l van deixar a casa, i arriben al cementiri i on és el mort, i se l'havien deixat perquè anaven com anaven, no? I bueno.
T'anava a dir, ara em parlaves de Llatinoamèrica és molt important per tu i de fet hi ha un viatge que et marca moltíssim, no?
Sí, jo crec que sí, que em va marcar molt sí, va ser...
Bueno, Quants anys tenies quan vas fer aquest viatge?
Bastants, 27, 28. I sí, va ser molt interessant perquè, ostres, és que veure Amèrica... Clar, quan llegeixes tot això de la conquesta i tot això, no? Bueno, tot és molt poc real, però quan vas allà i veus el que és el que són aquells països i la influència brutal d'Espanya en aquests països, no? Que són espanyols una mica diferents, però espanyols tots, no? És una cosa impressionant, em va impressionar molt. Després també em va impressionar això, bueno, és quan ja em sembla que ho he explicat alguna vegada, que és quan vaig veure et trobaves molta gent fent el mateix viatge, no? Perquè hi havia, bueno, això, viatges de temps llarg, però veies que tothom parlava anglès i que si no sabies anglès estaves perdut i en francès no anaves enlloc, en castellà...
Fins i tot a Llatinoamèrica, eh?
Sí, perquè...
Estem parlant més o menys dels anys 80, quan vas fer aquest viatge.
80, exactament, sí, el 79-80.
I quan vas tornar vas dir, jo vull aprendre...
Quan vaig tornar vaig dir que no podia ser, perquè, esclar, és que no et podies comunicar gaire amb els altres viatgers, no? Que és una cosa bastant interessant, venim d'aquí, venim d'allà... I llavors, bueno, vaig decidir que... No sé per què no ho vaig pensar abans, però mira, no ho vaig pensar
clar,
abans.
Clar, la cosa és que tu vas estudiar història,
jo
o sigui, no vas estudiar traducció.
És que no existia. En aquell temps no existia.
És veritat.
No sé per què no vaig estudiar literatura, això és una cosa que segurament és digna d'estudi psicoanalític.
Home, però... potser necessitaves saber més coses per traduir millor.
Sí, però tampoc et pensis que vaig fer una carrera allò que dius, això sí que és un estudiant modèlic, no. Vaig fer la carrera bastant, bueno... Que...
Estaves tot el dia de manis o què, Dolors Udina?
Bueno, no perquè volgués, però era una època dureta, eh? Era una època de manifestacions i que ho passaves bastant malament, eh? Perquè era bastant duret, perquè hi havia dies que hi havia èpoques que hi havia manifestació cada dia i sí, corries a davant dels grisos i, bueno, era dur. Vull dir que era perillós. Si no t'agafaven, era un joc, però si t'agafaven...
Però ens hem d'imaginar Dolors Udina corrent darrere els grisos? Doncs, o...
darrere, no.
No, davant, perdó, darrere millor que no.
Sí, sí, ens la podem imaginar perfectament. Em costa a mi ara veure-m'hi, però era jo, sí.
Escolta, Llatinoamèrica, i després te'n vas a... tornes a Barcelona, dius que vols estudiar anglès, ho tens claríssim, sí. Se t'apareix la verge, claríssim, podríem dir.
Exactament.
I després vas a Cambridge.
Sí, vaig a Cambridge, però bueno, no gaire temps.
No gaire temps.
La veritat és que va ser molt important a la Sud-amèrica i ha estat molt important les vegades que he anat a Anglaterra com a aprendre anglès i aprendre el país, no? Però tampoc he viatjat tant, He viatjat... Amb els llibres, sí. No he viatjat molt, molt...
Comences a estudiar anglès als 30 anys. Això potser sí que és lògic en la teva època. Ara la gent aprenem anglès al col·legi o a l'institut o de petits, no? Però clar, també era d'alguna manera canviar una mica de rumb amb la teva vida. No sé si estaves treballant d'una altra feina, però...
Sí, estava treballant d'una feina poc important, com si diguéssim, no. Vaig treballar de diverses coses, de com mitja secretària, de redactora de cartes, de coses així, poc. I llavors l'anglès, bueno, va ser... El vaig fer molt ràpid, vull dir, cursos intensius que feien. Jo no sé si encara existeix. A ESADE hi havia una escola d'idiomes, no sé si encara existeix. Realment m'agradaria saber si encara existeix i encara és tan bona, no? Perquè eren...
Vas aprendre molt,
Vaig aprendre molt. O sigui, eren cursos de 100 hores, cada trimestre 100 hores, no? I en 2 anys vaig fer tots els cursos d'ESADE.
Allò del curs CH, però bo.
Però bo, exacte. No? Exacte. Jo crec que el que em va passar és que va ser... trobar una llengua diferent amb la que podia ser una altra persona. O sigui que realment aprens una llengua i comences a pensar d'una manera diferent i et, bueno, facilitava la vida.
No vull que em miris així ara que arriba el final. No vull que em miris així ara que arriba el final.
Parlant amb Dolors Udina, aquesta cançó, déu-n'hi-do, no?
Un fado.
És un fado.
Un fado en català, que és una cosa estranya. Però
sí.
Aquesta noia que es diu Neua...
Neua, no?
Sí. És que em va encantar una vegada va venir a la facultat a fer... Això deu fer 15 anys o així, a fer la inauguració del curs o una cosa així, i em va fascinar. Va cantar bastants fados en portuguès i alguns en català, no? I em va agradar moltíssim. És una... O sigui, sempre que puc l'escolto, perquè m'agrada molt.
Et sento molt malòmana. Hem d'imaginar-nos també la Dolors Udina allò traduint i escoltant molta música. La música t'ajuda
no?
Silenci absolut.
Sí, no m'ajuda. O sigui, mentre tradueixo de tant en tant, paro un moment i em poso una cançó. Això sí que
mira.
Ho faig. Però... traduir en música, rarament. Rarament, bueno, no. No sóc molt, molt, molt malòmana, tampoc. Vull dir que m'agraden les cançons...
Però ho dissimules bé, perquè ens has portat una llista aquí boníssima.
Bueno, però... No sé, jo me n'alegro que sigui bona.
Escolta, parlàvem d'això, del moment en què decideixes traduir. Com arriba la traducció a la teva vida, no? Com, i sobretot la traducció literària.
La veritat és que se'm fa difícil dir-ho perquè de cop vaig veure, ostres, quina millor manera de guanyar-me la vida que llegint tot el dia, per tant traduint, no? I vaig començar a traduir tot el que em queia a sobre, no? Però tot el que em queia, vull dir, les mans, allò, vols traduir això? Vale, perquè ho anava dient. Però llavors vaig començar amb la literària, és que era una altra època també, no? Això era l'any 82 o així, que va ser una època bastant bona per començar a traduir, perquè hi havia l'editorial Columna, sobretot, que va néixer en aquells moments, i traduïen de tot, no? I llavors un dia em vaig presentar allò, vaig trucar al timbre a l'editorial Columna...
Però així, ni currículum ni res.
No, així, que m'agradaria traduir. I me'n recordo que vaig parlar amb el Miquel Alzueta, que era el que llavors estava a Columna, i em va dir, però és una feina molt dura, eh? Vaig dir, sí, però la vull provar, bueno. I així va ser... Com vaig començar... Clar, vaig començar... Ara la gent estudia traducció, per tant ja comença fent pocs errors. Jo vaig començar a seques, o sigui, no havia traduït mai una cosa sèria, no? I vaig posar... I bueno, suposo que també allò que em vas aprenent... Ara jo crec que seria més difícil començar amb tan pocs coneixements, no?
I d'aquesta perquè... manera, no? Tocant timbres no aniries enlloc. Vas començar amb la Jean Rhys, que justament sí. És una autora poc coneguda, però a França és molt coneguda i a Anglaterra.
Sí, sí.
I vas començar amb L'ample mar dels sargassos, que és un novel·lon.
És un novel·lon
fantàstic. I a més amb un punt exòtic i
sí,
tot.
Sí, el Carib, tot, no? Allò, tot fantàstic.
I com recordes allò de tu sol allà posant-hi i...
Recordo, mira, em va servir molt per aprendre anglès, moltíssim, perquè és la gràcia d'aquest llibre, o la gràcia que en aquest moment, és que era de frases curtes, per tant, no és tan difícil de traduir com...
Una frase.
I llavors, a més, és molt sensible, em va agradar moltíssim. Com ho vaig fer? Crec que la devíem corregir molt, l'editorial, perquè, a vegades... Normalment penses, és un traductor molt bo, una traductora molt bona, però hi ha una feina darrere de l'editorial, de correctors i d'editors que trobo que s'hauria de tenir més en compte, també.
També
no?
Són uns altres invisibles, no?
Encara més invisibles, al final, perquè al final el nom del traductor, quan arriba un moment que, quin traductor més bo, vale, d'acord, vull dir que és el traductor amb certa gràcia, segurament, no? Però la participació, vull dir que és una feina una mica...
D'equip. No?
D'equip.
T'anava a dir que ara, no sé si aquest llibre, per exemple, el tens a mà o el tens a casa...
Bueno, aquest llibre el tinc, sí.
I quan el veus dius, sí. M'agradaria tornar-lo a traduir.
Exacte, m'encantaria tornar-lo a traduir, perquè a més vaig tenir la mala sort que el van... fa 10 anys així, el 13 era, ho tinc, sí. Ho tinc. La van tornar
a reeditar
sense dir-m'ho.
Oh!
O sigui, m'ho van dir després d'haver-lo...
I quasi els hi poses una denúncia.
I em va fer molta ràbia, tant com això, no? Perquè no serveix de res. Però em va saber molt greu perquè, home, sí, necessitaria una netejada total. Sobretot pel català. El català és una llengua que ha canviat bastant i que n'hem anat aprenent a còpia de...
Clar, això t'anava a preguntar, perquè jo me'n recordo que durant una època, quan jo era petita, agafaves una traducció al clar. Català i hi havia aquells moments de anir... a casa i dius, sí. Mare meva, no? Sí, totes aquelles traduccions una mica encarcarades, sí, carners, etcètera.
Exacte.
Clar, com heu arribat a aquesta llengua ara que llisca amb normalitat, bueno, etcètera, no?
S'ha anat veient que s'ha d'escriure com es parla, bueno, que és una cosa curiosa perquè com que parlem bastant malament en general, no s'ha d'escriure malament, no? Però això, que abans la llengua era molt, molt noucentista, molt literària i que la idea general és que la llengua s'ha de... O sigui que una novel·la és com si expliquessis una cosa...
Però ens ha costat molt, això.
Ha costat
picar
anys, sí.
Allò pic i pala,
sí,
no?
Sí, perquè, esclar, també la nostra tradició venia d'allà. Tots els que havíem llegit molt Carner, per exemple, o qui fos, no? Veníem d'aquesta tradició, no? No d'un català planer i normal, no?
Hem parlat de Virginia Woolf, de la Jean Rhys, hem parlat de l'Ali Smith, autores que d'alguna manera t'han marcat, però si hem de parlar d'una dona que t'ha marcat moltíssim és l'Alice Munro, perquè jo m'imagino que ja hi tens una relació de, no sé si d'amor, pràcticament, no?
Sí, d'amor no estic molt segura que sigui d'amor, però sí que realment és una autora que sembla, quan la llegeixes sembla fàcil i és bastant difícil de traduir perquè no sé ben bé per què, no? Però veig que posa molta informació dins d'un paràgraf i quan l'has de desfer tota la informació i tornar-la a muntar, costa bastant. I, bueno, clar, l'Alice Munro, a veure aquest últim succés o esdeveniment que hi ha hagut amb ella...
Sí, ho hem d'explicar, per si algú sí. Està una mica despistat, però, vaja, s'ha sabut que la seva parella durant anys abusava de la filla de l'Alice Munro i, a més, en les últimes setmanes encara s'han sabut coses més tèrboles encara, no?
Sí, sí, s'ha explicat molt, absolutament, tota la relació amb la família i això. Bueno, a mi això em sap greu, clar, em sap greu perquè és una autora que, bueno, que li tinc simpatia. O sigui, jo no puc entendre com ella va aguantar el seu marit, no? Però deixant això de banda, que jo no ho pugui entendre, també em nego bastant a jutjar-la, perquè a mi em sembla que és molt difícil jutjar-la perquè una altra persona fa el que fa. Ella no és la culpable de l'abús, no? Com si diguéssim, ella és una mica còmplice. Sí, jo crec que proposo que la gent llegeixi l'Alice Munro per adonar-se de com és capaç de veure les parts més fosques de la gent, no? Com és capaç de disseccionar les coses menys agradables que té cada persona. I llavors, en el seu cas, bueno, tenia moltes coses, molts cadàvers a l'armari, no? Com si diguéssim que era el cas aquest de la filla.
Clar, és com quan llegeixes Alice Munro, no són personatges bons, precisament. No. Hi ha alguns personatges bastant reprobables, podríem dir, no?
Tenen de tot, són bons, són dolents i tot això, no? I llavors, jo recordo el primer llibre que vaig traduir, que és Massa felicitat, el primer conte, és horrorós, o sigui, horrorós, horrorós. Vull dir que és un pare que mata els tres fills per gelos de la dona, no? No, o sigui, no comprenia, pensava, però per què m'expliques aquestes coses tan horroroses, no? Que realment no et penses que no pot existir una cosa així, no? Després, clar, vas veient, bueno, ella estava realment molt amargada amb la història aquesta. Ella va intentar bastantes vegades deixar el marit i no podia, suposo que, bueno, són aquestes coses de l'amor que no s'entenen a vegades, no?
Mm-hmm. Perquè diuen que a més aquest senyor, aquesta parella que va tindre durant anys, diuen que potser també havia matat a una altra dona i l'havia violada, eh?
I ella ho sospitava, més
o menys,
no?
Sospitava. O sigui, tenia una novel·la dintre casa, pràcticament.
Sí. És molt insòlid, lo de l'Alice Munro, i la seva... El que passa és que bueno, cada un fa el que pot a la vida, no? I em sembla que en el cas de l'Alice Munro, ella, hi ha un llibre que és Estimada vida, que al final diu, ara parlaré de coses de la meva vida real, no? És l'únic que confessaré de la meva vida. No diu res de la filla. Però sí que diu molts problemes que va tenir amb la mare, no? Que no la va tractar prou bé i tal. I jo crec que, bueno, que era, realment tenia un problema familiar, que diguéssim.
Gros. La cosa que, tot i així, tu defenses que l'hem de llegir, no?
Jo trobo que val la pena llegir-la precisament per veure que no era una senyora allò, que era molt mona i semblava que fos una senyora tan virginal, no? No, era una persona que precisament una de les seves gràcies, diguem, és arribar al fons de cada persona, no? Ser capaç de disseccionar la gent d'una manera molt... molt, molt bestial, no? Realment, a vegades jo pensava, hòstia, però per això com pots explicar?
Però ara la cultura està molt de moda, no? La cancel·lació dels artistes, ho hem vist en molts casos. Mm. Tu ets algú que penses que s'ha de separar l'obra del personatge, no?
Crec que sí. A més, s'ha de tenir en compte les èpoques en què passen les coses, no? Perquè ara, realment, això dels abusos és un tema molt candent i que tothom està molt atent.
Sí, sí. Però aquests dies a Twitter n'anem plens,
també,
no?
També.
Per exemple.
Però fa 15 anys, fa 20 anys, que és quan va, o més, 30, ja si més diria, que va passar aquesta història, era una cosa... Jo he sentit dir molta gent que no... que els havia passat igual, les noies que els havia passat i que a casa no em van fer cap cas, no? Dient, bueno, s'ho inventa una mica.
No havia, el que és veritat és que no havíem llegit tantes dones com ara, ni tampoc se n'estaven traduint. I d'alguna manera, que hi hagi tantes dones, el que fa és que canvia també el cànon de la literatura i també els temes dels que parlem, no?
Jo crec que les dones escriuen d'una manera... No, o sigui, no és que escriguin diferent, no escriuen diferents per ser dones, però sí que per ser dones tenen un tipus de problemàtica diferent i veuen les coses molt més des de el que es podria dir que és una trivialitat, poden arribar molt a fons de qualsevol tema, no? A partir de les trivialitats. En canvi, els homes diria que parteixen més d'una cosa gran. És una mica una teoria, una mica així.
Diuen teories, també diuen que els homes tracten els temes universals i que nosaltres tractem els temes de casa, no? Però dintre de les cases, pel que sembla, hi passen moltes coses, no?
I a més, clar, potser partim de els temes de casa, però els temes que ens afecten són tan grans com els altres, no?
I tu que et dediques a traduir, també diries que escriuen homes i dones d'una manera diferent?
És veritat que les dones... Hi ha una sensibilitat diferent, això està clar, i moltes vegades te n'adones, no sé, per exemple, traduint Coetzee o Coetzia, que li diuen, és un home, és evident, i me n'adono que és un home el que està parlant, no?
Per
la manera com enfoca
i com veu el món, no?
Com veu el món i com tracta les dones també, però com s'explica, no?
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi, chez toi le soleil.
La Bàrbara amb aquesta línia recta, no?
Uh-huh.
Aquesta cançó preciosa que és una conversa, no?
Que entre... sembla que la vida fàcil no serà mai, eh? Que sempre has d'anar... Bueno.
Treballant-ho. Ens porta també a una història d'amor, no, aquesta cançó?
Sí, sí.
Una història d'amor i les dificultats a vegades doncs, que tenim en trobar l'amor. Mm-hmm. No som la Ola i en lectures, però ens agrada sempre preguntar per això, perquè creiem que a les dones ens ha fet molt mal l'amor romàntic.
Sí.
Clar, tant de llegir novel·les, tant de traduir vides apassionants, tu t'imaginaves que algun dia se t'apareixeria el príncep blau o no pensaves en prínceps blaus?
En príncep blau exactament no pensava, home, en trobar algú amb qui em pogués entendre i viure l'amor, no sé si romàntic, però home, això sí que ho havia somiat, clar, alguna vegada. I, bueno, em va semblar que ho aconseguies, sí, sí.
Et va semblar que ho aconseguies quan eres prou gran, és a dir, tenies com 45 anys i vas conèixer la teva parella, que és poeta, també.
Uh-huh.
I què? Ens hem d'imaginar la Dolors Udina dalt del balcó i ell cantant-te versos, o com, això?
No. La veritat
com,
és que no,
com és la vida, la història d'amor entre un traductor i una poeta?
Mira, estem tot el dia treballant. Tant ell com jo som absolutament workaholics, que diuen.
Sí.
I, bueno, sempre tenim molts projectes i anem treballant cada un per la seva banda. Bueno, alguna vegada fem alguna cosa junts, però vull dir que és la vida de dues persones dedicades als llibres. No hi ha... No sé, no em llegeix poemes així...
Però al principi sí, no? O,
bueno, o sigui, alguna vegada sí, però ara és que no me l'imagino.
No te l'imagines?
No és un poeta com... No sé,
No te l'imagines en plan juglaresc, allò no, amb l'amor no, cortès no, no. I tota aquella no. cosa del bon fi i tal, no?
No, més aviat és... Bueno, home, llegeixo molt la seva poesia...
Podem dir qui és o no?
Sí, per mi sí.
En Toni Clapés, que no ho hem dit. Però la cosa és que sí, que una amiga us va com unir, no? Que us coneixia
sí.
els dos
ens
i...
Ens coneixia els dos i sempre ens deia... Era curiós, no? Et deia, no coneixes en Toni Clapés? I ell li deia, no coneixes... Bueno... Mm-hmm. Total, que un dia va dir, bueno, doncs faré un dinar, perquè li va semblar que ens havíem de conèixer, no tant perquè sorgís l'amor, sinó perquè, bueno, perquè li semblava que estàvem
que més o menys
en el,
no?
mateix, en el mateix. Era una senyora que feia una revista que es deia Barcelona Review. Bueno, total, que un dia vam anar a dinar i jo de seguida vaig veure, ui, això...
Que xic!
Això, aquest noi m'agrada, eh? I, bueno, així va anar, ja està.
I així va anar la cosa. Uh-huh. La qüestió és que jo sempre penso que en el món de la literatura, per exemple, les escriptores, sempre ho han tingut difícil a l'hora de l'amor, perquè sí. si t'adigues a escriure, és molt difícil. Doncs que no hi hagi, sí, a vegades, gelosies... Uh-huh. És a dir, encara falta que es faci que s'inverteixin els papers, no? En el món de la literatura. Sí. No sé si en el món també de la traducció i en el món, per exemple, de la poesia, això encara... En algun moment vau pensar, això no sé si anirà bé, perquè, clar, jo m'estaré asseguda igual que ell davant d'un ordinador.
No, però, clar, això no és un impediment, més aviat és un... Més aviat està bé que els dos tinguem ganes d'estar davant de l'ordinador. Mm-hmm.
Però podien haver-hi allò, gelos professionals...
No, perquè tampoc, com que no és ben bé igual, una cosa, ell és molt poeta, jo sóc molt prosaica.
Molt traductora.
Molt traductora, llavors, són dos mons que estan bastant a prop, però no tenim competència, no.
Però això m'estàs dient que si tu fossis també poeta potser sí que sortirien xispes o què?
No ho sé, això no se sap. No crec. No crec que per això que sortissin... No.
Que mostraves camino longe, que mostraves camino longe, es camino pasando me. Mostraves camiño longe, que mostraves camiño longe, es camiño pasándome. Soledad.
Això és soledat, no? Aquesta soledat, aquesta que diu. No, li pregunto a la traductora, jo, pobra de mi.
Més que soledat és enyorança, no?
Enyorança, no? Com saudade, no? Que diuen a Brasil.
Aquesta senyora és que, jo no sé si ha desaparegut del mapa, però va ser una època, hi va haver una època que la sentíem a tot arreu, eh? Seria de veure.
Sí, sí. No sé ara, si... ara no vull embolicar-ho, però crec que va morir.
Jo crec que sí.
Eh? I, però sí que va haver una època d'explosió molt, de Seria de veure.
La van com descobrir, no?
Exacte, i ara ja no l'hem sentida tant. Però sí que ho dèiem al principi, ara parlàvem de l'amor, però la soledat és imprescindible també per fer aquesta feina. Aquesta part, sí, la feina de traducció, no estem parlant d'una altra cosa. Aquesta part com la porta la Dolors Udina? La porta bé o no?
La soledat.
Perquè les dones tampoc ens han sempre allò socialitzat per ajudar, per estar pendent dels altres, no? I aquesta cosa de tenir la cambra pròpia...
Jo crec que estic bastant acostumada a això,
I
que,
ja i
que la veritat
màster.
És que potser m'he tornat més solitària que del que era... Bueno, familiarment parlant, evident, no? Perquè eren molts, però... Clar, és una cosa... És una dedicació a la qual sempre, et lleves i què fas? Em poso a traduir, no? Bueno, em poso a treballar. Que és. Llavors, la porto bé, la
ja
soledat.
Ja ni t'ho planteges,
clar, Ja no m'ho plantejo. Clar, jo vaig estar molts anys vivint sola.
No llavors sé, potser sí que passava més.
Llavors sí que és clar que havia de buscar-me la vida molt
ara no
més.
Perquè tens una altra companya clar, allà ja amb l'ordinador.
Ja
però...
Sí, no, ja la vida en dos persones, així que es cauen bé, que diguéssim,
sí.
és més fàcil en el sentit de que no has d'estar pensant quan estàs sol avui què faré demà, o sigui, t'has d'anar buscant la vida cada dia, no?
Ja. Ens imaginem a la Dolors Udina traduint amb 90 o què? Perquè ara en tens 70, no sé com et planteges. Una es pot jubilar de traduir?
Poder pot. La veritat és que de vegades penso, potser que paris ja, no?
Perquè, ja has tingut tots els premis, eh?
Sí, bueno,
tots,
però no.
Tots, crítica,
no,
Serra d'Or,
no
tal.
No treballo pels premis.
I no et pugen el catxé, després d'això, el catxet?
No.
No te'l pugen?
No.
Amb qui hem de parlar?
Amb l'Illa.
Imagina. Amb l'Illa. Ara el truquem.
No, la pregunta quina era? No
dic premis, si no t'han pujat el catxet.
Ah, no m'han pujat els catxets ni m'han pujat els fons.
I si t'imagines jubilar-te?
Home, m'imagino treballar menys. Sempre és un propòsit de cada any nou,
he
de treballar menys, no? Però, bueno, com que tinc una feina bastant... No, i hi ha coses que tinc ganes de fer. No sé si tindré temps de fer-les, perquè no se sap, no?, quan dura la vida. Però hi ha coses que tinc... que em faria molta il·lusió fer i, bueno, veure si algun dia les faig.
Digue'm en una, només.
Per exemple, algunes cartes de la Virginia Woolf. M'agradaria molt traduir.
Doncs que t'escoltin l'editorial que t'hagi de sentir.
A veure.
Dolors Udina, traductora, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat com és la vida de la Dolors davant de l'ordinador i també fora. Gràcies.
A vosaltres.
Merci.
Saudade, saudade, saudade.